Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informant Alfonso. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carreteres i al migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial d'aquest dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer, diu, peticions de màxims.
Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
La vaga d'aquest dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya ha tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. Més notícies. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències en diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. El fiscal del judici, els Pujol, ha afirmat durant la sessió d'aquest dimarts que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els ha acusat de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Fernando Bermejo ho ha dit durant la presentació del seu informe final.
Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90...
Aquest dimecres serà el torn dels informes finals de les defenses. Nou ERO a Catalunya, aquest de l'empresa Quality Espresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Vol tancar les línies de muntatge de la zona franca amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. I una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica al cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat dia i de la dicotomia entre art i política. El Teatre Raval, a Ciutat Vella, Barcelona, ha reobert aquest dimarts amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra, titulada Federico García, ha inaugurat la temporada del nou espai després d'una reforma integral. L'espectacle és una mirada diferent del que s'ha fet i s'ha explicat sobre el poeta, una peça que pretén ser una mena de guia per comprendre millor l'artista i que narra les seves circumstàncies personals, familiars i socials més elementals. Pep Tossar ha explicat a Catalunya Ràdio per què els fa especial il·lusió que el muntatge hagi inaugurat la temporada del nou Teatre Raval.
Perquè terriblement continua sent estrictament necessari reivindicar Federico García Lorca, no? Perquè és que el monstre que el va assassinar el tornem a tenir, si no a casa nostra, portat al costat, no? El feixisme torna a avançar a passes agigantades...
Federico García s'estarà al Teatre Raval fins al 26 de juliol. Esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao. I Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per la Lliga de Campions. I Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
La generositat és el ciment de l'amistat. De 60 anys d'anar pel món. D'Eugeni Xammar.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Abans de continuar, jo haig d'entomar el mea culpa perquè m'he confós amb una cosa. Abans, quan parlàvem amb Joaquim de la Bisbal d'Empordà i estàvem parlant de l'actuació de l'Escolania de Montserrat amb el Sergio Dalma, jo he dit que també actuaria en Lluís Travesset, el nen que ho va fer l'any 2011 i que un dia nosaltres vam entrevistar perquè en Joaquim va fer la pregunta de què se n'havia fet i el vam trobar, i està treballant de podòleg, etcètera, etcètera. I jo he dit, no, que cantaran junts. I ell m'ha dit, ai, que no ho sabia. No, no, jo m'he confós. Ell ha dit que estaria encantat si li demanessin, però no que cantin junts. Per tant, una cosa no treu l'altra. Vull dir, hem de dir la veritat. Jo m'he confós perquè el titular que jo havia llegit era una mica confós, però la culpa és meva per no haver acabat de llegir fins al final la notícia. Ell diu que estaria encantat si li diguessin. Per tant, error meu, així que demano disculpes. Dit això, a part de tots els missatges que hem rebut pel tema de l'estafa, també hi ha un altre tema que aquests dies ha sortit i avui en diversos missatges de WhatsApp al 667-220-148. Hi ha un oient que va parlar sobre i criticava les pel·lícules dels dissabtes a la tarda a les teles públiques en general. Doncs, tema pel·lis del cap de setmana, també n'ha parlat en aquest missatge que ens ha deixat l'Anna des del Fort Pienca, Barcelona.
Acabo de sentir aquesta senyora que estava dient que els dissabtes i els diumenges fan pel·lícules tan dolentes. Bé, m'agradaria que digués, doncs, quin tipus de pel·lícules li agraden a aquesta senyora. Perquè, mira, a qualsevol cadena, perquè en fan, amb 7 o 8 cadenes fan pel·lícules, i en fan de tota mena. Des de dibuixos animats, d'espionatge, d'amor, d'espanyolades, o sigui, en fan de tota manera. Vull dir, quin tipus de cine li agrada a aquesta senyora? Que m'agradaria que contestés, que tornés a trucar i ho digués. Aviam, perquè jo vaig molt al cine i doncs aleshores penso pues, que n'hi ha de vegades que sí que són dolentes, però és que n'hi han que estan molt bé. Bé, només és això. Bona nit i gràcies per escoltar-me. Oh, una abraçada molt forta per tots els ignorants, que feia dies que no tocava.
Doncs sí, és veritat que feia dies que no havies deixat de missatjar, Anna, així que t'agraïm moltíssim el comentari. Sobre el tema mateix, sobre aquestes pel·lis del cap de setmana, aquest és el missatge de la Cecília des de l'Eixample de Barcelona.
Mira, et truco en relació a la trucada que va fer ahir la nit una senyora que va comentar el tema de les pel·lícules de TV3 els dissabtes i els diumenges per la tarda. La veritat és que són horroroses. Vull dir, jo no sé qui ha dissenyat aquest programa. Les del dissabte encara, mira, potser algun dissabte encara, però és que les dels diumenges són unes de crims, de desaparicions, totes passen al mateix puesto, en un llac, troben un cadàver, estan fetes als països nòrdics, bueno, són horroroses, totes són iguales. I les del dissabte, també, déu-n'hi-do, últimament, unes de franceses que dius dolentetes, això ens han de passar TV3, tan inútils, ens pensa que som la gent que ens hem de quedar a mirar aquestes pel·lícules, després diran que, clar, que no volen que mirem TV3. Doncs pues mira, jo el que faig, li dic a aquella senyora, miro la de Mallorca, la TV3, Bec, escolta, a veure, no pots veure-ho, això? Que és que ens han pres el pèl fent veure aquestes pel·lícules, per l'amor de Déu. Pues sí, si els hi podeu fer arribar aquesta queixa, doncs jo també em sumo a la d'aquesta senyora.
Doncs vinga, sumem més gent a les queixes sobre les pel·lícules dels caps de setmana a la tarda. En canvi, hi ha un altre missatge sobre el mateix tema d'en David des del Carmel de Barcelona, que diu: la qualitat de les pel·lícules de les tardes del dissabte i el diumenge a TV3 i Televisió Espanyola deu tenir a veure amb les dades d'audiència i el cost de les llicències per emetre més bones pel·lícules. Això és el que diu en David. Ara ens truca el 93207474 en Ferran des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
Sí, bona nit. Bueno, al fil d'això que esteu dient de les pel·lícules, ahir vaig veure una pel·lícula a la TV2 UHF, que és Tu i jo.
Tu i jo.
De Cary Grant i Katharine Hepburn.
Home,
és una pel·lícula preciosa.
Clar. Parles d'un clàssic, sí, sí.
És perquè jo, quan em vaig casar, vaig anar precisament a la Costa Blava.
Veus, va portar records.
Pues total. I vaig presentar a la meva àvia, a la meva esposa, i, bueno, això toca el cor.
Clar, t'ho diràs. Molt bé.
I, bueno, sobre la vaga dels ensenyants.
Vinga.
Bueno, jo vaig estudiar magisteri a Ciutat Real, perquè jo soc militar i em van destinar allà. Hi havia un noi que estava fent el que és la mili, que és mig any, de sargento. I dice, yo me quiero quedar. Dic, mira, tranquil. Dic, tu, ara perquè estàs aquí, que és com està de Santa Coloma a la plaça Catalunya, però quan demanis, a lo millor te envien a Ceuta, o a Melilla,
clar,
o a Canàries. I doncs a veure què li dius a la teva dona. A lo millor la teva dona no té molt interès en anar al Marroc.
No, no, clar.
O con los guanches, y la guagua y el mojo picón.
Pot ser.
I ell s'ho va pensar, i ara és el alcalde i el director del col·legi.
Veus?
A Bolaños. Que és on tenen les esvergínies com el Magro. El que passa al Magro, allà comencen el festival de teatre, que va el president del govern. Bueno, el que tocava a Felipe, al Calvo Sotelo, a l'Aznar,
al
Suárez,
sí.
I comença allà, en el Magro, sí. Que és una ciutat que és preciosa.
Veus?
Preciosa. Perquè la van fer els banquers de la banca Burger d'Alemanya. I és preciós.
I ella va deixar Magro molts diners, està clar. Sí, sí.
No, i a més és preciós, és molt bonic, molt bonic.
Molt bé, Ferran. Perfecte. Doncs escolta'm, gràcies, bueno, per la trucada.
Si podeu anar al Magro, aneu al Magro, que mereix la pena.
Vinga, m'ho apunto. Gràcies.
Vinga, gràcies.
Adéu, bona nit. El Pep des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
Bona nit, Marta, què tal?
I felicitats, Pep, que no t'he pogut felicitar fins ara.
Felicitats a tots els culers. Home.
Molt bé, molt bé.
És que ahir vaig agafar aquí una rua i, bueno, se m'hi trau de la llengua.
Home, tu diràs, ja m'ho penso, ja, que la nit va ser llarga.
Bueno. Digues. Precisament s'ha quedat ample avui el president del Madrid, s'ha quedat ample.
Molt ample, sí. Ja ho té jo, aquest senyor ja ho té això.
Un gran president, el nostre estimat, i que és advocat d'ahir dels bons, que s'agafi aquí, que aquí les declaracions que ha fet... A veure
què passa.
Van de listos, home.
Sí, però sempre.
No, deixem aquí, que no vull afaltar ningú.
No, i ara. Digues.
Mira, una cançoneta abans que se m'oblidi.
Digues.
Que és una cançó que quan jo hi veia, és un dels vídeos poder més macos, i de que més bon record tinc, A Late to Me, dels Aha, però en versió catalana.
Ah, sí?
Sí, que això la van fer un any, aquests, quan fan aquests discos de...
La Marató,
sí. L'han fet en català. I tinc molt bons records de l'Aito amb mi.
Molt bé.
I després una altra coseta.
Digues.
Sobre el que va explicar aquell senyor ahir de la caixa.
De l'estafa.
I la senyora també, que se li va quedar els diners a dintre, no surten. Jo vaig demanar... Em va passar a mi també, ja fa poder 2 mesos, 400 euros. I, esclar, jo vaig demanar-ho amb un caixer que són caixers... Això és el problema, que són caixers que no es revisen al dia. I a aquesta senyora li va passar que, com que era dintre de la caixa, quan van plegar, van mirar-ho, i tot correcte, no? Però el caixer, jo on vaig treure, era... Concretament, estava dintre de la 11, ja tenim un caixer, no? I són de la caixa. Però, esclar, són caixers que són prestats o són llogats, ja. O que no es van a revisar cada dia.
Ja.
Tot correcte, no? Em van donar un justificant com conforme estaven els diners allà dintre, que va ser un error i tal, però, com que no es revisen cada dia, em van fer esperar 20 dies per tornar amb els 400 euros.
Carai, Déu-n'hi-do.
Clar, si jo necessito aquests 400 euros per passar el mes, què?
T'han fotut,
ja està,
parlant,
no pot
clar.
Fer res. Diuen, sí, clar, són caixers que no els revisem cada dia i t'has d'esperar. Sí, bueno, que tinc d'esperar, però és correcte. Això és els errors i tal. Ens ho estem justificant com conforme és correcte, no?
Cata.
Sí, vale, tot el que tu vulguis, però així és això. Però, ja. Mira, vindi, gràcies que no els tinc que necessitar, però em tinc que fumar, esperar 20 dies perquè ens adonin.
Sí, Déu-n'hi-do.
Això està una mica mal muntat, no?
Sí, mal muntat. Escolta'm, Pep, perdona, però la cançó que m'has dit és A Late to Me... Has dit?
Dels Aha.
A Late to Me, eh?
Sí.
Val, és que no sabia si l'havia apuntat bé. D'acord.
Dels Aha.
Sí, d'acord. Sí, pres nota.
I després una pregunta, ja fa dies que ho vaig demanar-ho, sobre l'electrònica a les cuines. Us en recordeu que vaig demanar aquí quan es va inventar i quin temps va... Quin va ser el primer... Quants anys fa que es va inventar l'electrònica a la cuina? Que demanes la comanda i automàticament surt a la cuina. Té una pantalla.
Sí, les pantalles aquelles. No ens ho contesta ningú, no?
A veure si hi ha algun xef que hi ha per aquí i ho tenen. És que és impressionant.
Jo
quan estava treballant, jo us explico això del marxa vale, que tenies que portar i bueno...
Clar, però ara mentre tu demanes, ja, a la cuina ja ho estan,
ja
ho estan rebent. Sí.
Surt la beguda, surt la... hasta la comanda, hasta el que baixi i tot. I per exemple, si demanes... Avui mateix és que els he preguntat a uns, que són molt amics, i, per exemple, han fet 40 reaccions de bacallà i se'ls ha acabat, i et diuen s'ha acabat el bacallà, 40 reaccions. Com que està controlat que n'han fet 40, t'indica la cuina
el moment
les reaccions que han fet.
Perfecte.
És fantàstic, això. Atreu molt treball,
Va, que si no ens ho diu ningú, buscarem nosaltres, doncs, Pep.
Perfecte.
Sí. Va,
sobre, una altra pregunta sobre això de la cuina. Quan començarà el joc de cartes? Torna a començar el joc de cartes? És que em té molt enganxat amb el joc de cartes.
Sí, però em sembla... No vull respondre. No vull respondre, però ja respondrem. Sí, ja respondrem. Sí? Joc de cartes.
Perfecte, agraït.
Vinga, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Eduard de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit. Com esteu? Tots bé, no?
Bé, i vostè?
Bé. Vostè?
Tu, i tu.
Després de vostè em diran...
El senyorio està només bordat pel Madrid. Va. El senyorio del Real Madrid.
D'acord.
Bé, jo trucava només perquè abans un senyor ha parlat de la pel·lícula
Tu
i jo,
sí.
I no sé qui s'ha equivocat amb ella. És a dir, ell és el Cary Grant, l'artista, i ella no és la Cary Grant, és la Deborah Kerr.
Molt bé. Ara ens entenem. D'acord? Perfecte. Gràcies,
sí,
doctor.
Sí, una pel·lícula romàntica molt maca, molt agradable. Una abraçada per tots.
Molt bé.
Felicitats. Doctor.
Gràcies.
Adéu,
bona nit.
Adéu.
És que tenim uns oients que en saben de tantes coses, perquè també he trucat la Maria Rosa per dir el mateix, o sigui que ens ha quedat clar. Deborah Kerr i Cary Grant, tu i jo. Va, us explico alguns missatges més i ens n'anem de viatge de seguida. La Isabel, des de Sabadell, ens diu... Al Mercat Central de Sabadell, l'única parada que queda d'ous en té de blancs. I sí, estic bastant d'acord amb la senyora que està trista per les pel·lis de les cadenes públiques. Diu, jo no estic trista per aquest motiu, però sí per les pel·lis o sèries franceses de polis els diumenges a TV3, una darrere l'altra. No s'aguanten i totes són iguals. Diu, i Televisió Espanyola no està tan malament, però repeteixen molt les pel·lícules en poc temps. La Lídia, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu, jo tinc gallines... Les blanques fan ous blancs i les rosses fan ous rossos. No hi ha més secrets. L'Antonio ens diu llengua catalana, llemosí, diu històric, a partir del segle XVI i especialment durant la Renaixença, segle XIX, el terme llemosí, perquè ens ho van demanar, va ser utilitzat de manera àmplia i de vegades impròpia per designar la llengua catalana basant-se en el parentiu amb els trobadors occitans. L'Àngels, des de Lleida, que té una proposta per la nit dels ignorants.
Era per fer una suggerència, no sé si ho podeu fer o no, però si alguna vegada poguéssiu entrevistar algun doblador o dobladora d'aquestos que doblen les veus als artistes, és que m'agradaria molt que hi ha veus molt maques. No sé si tindríeu l'ocasió, això.
Sí que hi ha veus maques, sí. Ho intentarem, perquè sempre prenem nota de les vostres propostes. I l'últim missatge ens el fa en Carles des de Badalona. No el tenim, no passa res, ja el recuperarem, perquè el que farem ara és fer una mica de pausa i marxar de viatge.
On anem? Amb Toni Arbonés.
Fa 15 dies jo em vaig quedar amb les ganes d'arribar fins a Singapur i el Toni em va dir, no, escolta'm, això em sembla que millor per un altre dia. Toni Arbonés, bona nit.
Bona nit, què tal?
I un altre dia, no, per una altra nit, perquè em vas dir que viatjar fins a Singapur dona per una secció només per Singapur, no?
I tant, ja veuràs que m'hauràs de dir que me'n vagi, perquè
ens
podríem allargar... Bastant més del temps que tenim, em sembla.
Sí? Doncs sí, va. Intentem anar als llocs més xulos, més bonics, que més recomanis.
Sí, tot i que, clar, aquí és una mica ambivalent, a Singapur, perquè ja saps que té un sobrenom. Hi ha persones que ni diuen o l'anomenen Disneylandia amb pena de mort.
Ai, va,
sí.
No m'agrada.
Mira, no, clar, el cert és que abans d'entrar-hi fa una mica de basarda, sobretot si llegeixes tota la normativa, l'estricta normativa que regeix en aquesta ciutat-estat, que està forçada de prohibicions, de multes...
Ah, sí?
De
cas... Mira, per exemple?
Està prohibit creuar el carrer amb semàfor vermell, alimentar els coloms, cantar cançons obscenes, cantar o tocar un instrument a partir de les 10 de la nit. Està prohibit fumar, mastegar xiclet, espectorar.
De veritat.
Ja està, tirar escombraries. Sí. I fins i tot hi ha coses il·legals, curioses. Està, per exemple, és il·legal suïcidar-se.
Ah, sí?
Sí, sí.
A Singapur?
És il·legal, sí. Evidentment, clar, amb tantes prohibicions pots pensar, i si...
Si ho faig, si clar, passa si alguna d'aquestes coses,
si
què em passaria a mi?
Si feu al carrer quan no haig de creuar,
sí,
això...
Sí.
Què em passaria? Doncs bé, hi ha càstigs corporals en forma de cops de bastó, per violació, per avalots, per vandalisme... Entre molts d'altres. I l'assassinat i el tràfic de drogues es castiguen amb la pena de mort. És a dir que, atenció...
Ara entenc el sobrenom sí. de Singapur. Ara ho entenc.
Clar, la taxa d'execucions de Singapur és una de les més elevades del món en proporció a la seva població. El 2025 van executar 17 persones.
Eh? Això no ho expliquem, eh?
No, això no ho expliquem. S'ha de saber tot, dels països.
Sí,
eh?
Sí, s'ha de saber. Llavors, si vas, sàpigues de què va.
Exactament. Llavors, hem de dir doncs, que és una ciutat que vagis on vagis. El gran germà et vigila. Te'n recordes, el gran germà?
I tant, que me'n recordo.
Aquest personatge sí, sí. de ficció de la novel·la sí, sí. 1984 d'Orwell.
Et vigilen sempre.
Sí, quina llàstima que el món s'hagi...
Convertit en això, no?
Hagi anat per una... Exacte.
Sí, sí.
Bueno, ja saps que el George Orwell, aquest personatge del 1984, era dictador d'Oceania, un dels tres estats en què es dividia el món. I llavors, la societat orwelliana, tothom estava sota vigilància estricta de les autoritats a través de les telepantalles. Doncs què passa,
aquí?
Aquí a Singapur? Clar, l'Orwell deia, el gran germà us vigila. Doncs aquí podries dir el mateix, perquè a Singapur, vagis on vagis, sempre hi ha un munt de càmeres enfocant-te. Jo un dia, amb una boca de metro, em vaig comptar 15. Sortint del metro.
Ho saben tot.
Qualsevol pal de carrer n'hi ha 8 o 10 càmeres. És a dir, que totes mirant cap a tot arreu, és a dir, que tot el que facis que sàpigues que quedarà enregistrat. És clar que a Londres això també passa. A Londres hi ha 1 milió de càmeres al carrer.
Per això et dic que al final s'imposa el gran germà tot arreu, no?
Sí, senyor, el gran germà ja no només està al 1984, sinó està aquí. Durant la pandèmia es va fer famós fins i tot un gos robot que vigilava doncs, que la gent complís la distància.
La distància, ja me'n recordo, ja me'n recordo, sí que me'n recordo.
No sé si et mossegava en cas
de... Crec que no, però vigilava.
Veus com fa cosa entrar a Singapur? Fa una
mica. Però ningú t'ho diu, això, abans d'anar.
Però si no fas res incorrecte, no t'ha de passar res.
No, esclar.
És una ciutat ben interessant. És una ciutat, un estat i una illa tota la vegada.
Tota l'hora.
Bé, de fet, no és que Singapur sigui una illa. Són 63 illes, de les quals només 3 estan habitades, i una, doncs, és la gran ciutat. Ocupa l'extrem de la península Malaia, al nord hi ha Malàisia, al sud l'estret de Singapur i el mar de Java. Singapur, per cert, ve del malai Singapura, que vol dir ciutat lleó.
Lleó.
Per tant, el símbol és el merlion, que és un ésser en cap de lleó, i amb cos de peix o de sirena.
Exactament. Molt bé.
Bueno, va ser inicialment un petit port de pescadors que va evolucionar fins a, doncs, a esdevenir un puntal del comerç colonial, sobretot en l'època colonial britànica, gràcies a Sir Thomas Stamford Raffles, que el 1819 doncs, era tinent general de Java, que és una illa que està una mica més al sud. I ara Singapur es considera la Nova York d'Àsia.
Sí, és veritat.
També té aquells barris de gratacels.
Sí, senyor.
Hi viuen uns 6 milions de persones i té una de les densitats de població més grans del món.
Més altes.
La qual cosa a mi em va fer pensar, escolta'm, com s'ho fan per anar encabint cada vegada més gent?
Clar.
Sí, doncs guanyar terra al mar. Van creixent. Llavors transporten plaques de formigó que,
de veritat?
Sí, sí, les arrosseguen pel mar o compren terra als veïns. A Malàisia, a Indonèsia, d'alguna manera, doncs, hi ha illes malaies i indonèsies que es van encongint a costa de Singapur, que va creixent. Després veurem què es fa amb aquesta terra guanyada
sí,
al mar. Aquest és un projecte d'enginyeria capdalt, eh? És molt important.
Clar, per no quedar-se sempre amb el mateix terreny.
I ja saps que Singapur està considerada també una de les nacions més riques del món. Mira, el 2025, perquè et facis una idea, van tenir de renda per càpita 79.000 euros.
Apa, aquí.
Quan a Catalunya va ser de 32.000 euros.
I és que, clar,
és a dir,
estem
aquí veus la
a les
diferència.
Antípodes, totalment.
Sí, i aquí, un cop més, els primers a establir-s'hi van ser immigrants xinesos, també. Tot i que el 74% dels singapuresos són d'origen xinès, no els hi pots dir que són xinesos.
S'enfaden?
No, recordo que estava consultant un mapa de paper.
Sí.
Jo soc d'aquesta generació, llavors es va trobar un home...
A dir, necessiteu ajuda.
Necessiteu ajuda, que esteu perduts. I jo li vaig dir, home, ja veig que sou xinesos. Diu, no, som singapuresos. Ah. Dic, encara que vegis que tenen els ulls emmetllats
no,
i et recorden molt, No, són
singapuresos, molt bé.
Bé, i en aquí, com ens va passar doncs, a Penang i a Malaca, per molts murals doncs, s'explica la història del poblament de Singapur. És interessant també, igual que ho va ser a Kuala Lumpur, visitar el barri xinès,
sí.
Però aquí també doncs, tenim el barri indi, el colonial, en fi, passejar una mica per la ciutat tant de dia com de nit, perquè amb tantes càmeres, això sí que ho té,
clar.
És seguríssim.
Molt segur,
no
clar,
aquí ningú
pot fer res.
Farà res. Aquí a Singapur, igual que altres ciutats, és bo doncs, anar-hi amb autobús. Aquí és recomanable anar amb metro.
Per sota terra.
Allà es coneix amb les sigles MRT, Mass Rapid Transit, trànsit de masses, ràpid de masses. En fi, són trens...
Anava a dir que deuen tenir...
ultramoderns, pràcticament no hi ha presència humana en els túnels, que per cert doncs, té algunes de les seccions més llargues i profundes del món. De fet, la majoria d'estacions doncs, poden funcionar com a búnquers i com a refugis antiaeris. Fixa't tu quina visió
van tenir els singapuresos. Per si les mosques...
Ja fan bé.
Si passa alguna cosa, la gent cap al metro.
Ja fan bé. I és una ciutat jardí. Allò que vam explicar també a Kuala Lumpur, que com que són ciutats que són en zona de selva, doncs aquí també hi ha molta vegetació. A més, doncs, perquè el govern doncs, ho va obligar a partir del 2008, perquè volia compensar d'alguna forma la pèrdua de terra, doncs incentivant la vegetació al cel, a través de terrasses i de jardins d'alçada. Hi ha gratacels amb les façanes regalimant literalment de plantes des de dalt...
Fins a baix.
Fins a baix.
Tot el gratacel.
O amb palmeres plantades als balcons. Palmeres, eh? No una floreta.
No, palmeres.
Palmeres, eh?
Tens una palmera amb un balcó,
sí, sí. Són els jardins verticals, eh? S'intenta d'alguna forma doncs, que aquestes plantes, aquests arbres, atenuïn aquesta sensació de densitat i de grisó del formigó, exactament. Ara, que la millor forma de treure d'aquesta idea grisa és anar al jardí botànic.
Hi ha un jardí botànic,
Hi ha un jardí
també?
Botànic i un subjardí a dins del jardí botànic d'orquídees, perquè saps que són molt importants, les orquídees a Singapur. De fet, és la mostra d'orquídies tropicals més grans del món.
Deu ser una meravella, vaja.
És una meravella, ja saps que Singapur és el primer exportador mundial
d'orquídies.
Jo
tinc mala sort amb les orquídies, no m'han durat mai gaire.
I ja saps que durant molts anys els singapuresos han honorat els caps d'estat, els dignataris, les celebritats que visiten la ciutat, posant el seu nom a una orquídea.
Ah, sí?
Hi ha l'orquídea romagosa, no ho sabia.
Doncs no me l'han presentada, no.
Sí, home, sí.
No la tinc.
Clar. Totes les celebritats que visiten...
És que no hi he anat, jo encara no la tinc.
Doncs que sàpigues...
Quan hi vagi tindré una orquídea romagosa.
Això pot passar perquè hi ha l'orquídea Narendra Modi, el primer ministre de l'Índia, la Margaret Thatcher, en fi.
Tu diràs, té una orquídea també.
I també, evidentment, la flor nacional de Singapur és una orquídea, l'anomenada Banda Miss Joaquim.
Ostres, és que... Déu-n'hi-do.
I després, un dels llocs que segur que anireu a petar si aneu a Singapur és el complex de Marina Bay. Pots arribar-t'hi passejant pel Nova York singapurès.
Per la superfície, ara exactament. El metro no calia, Podem anar per
la superfície,
per dalt.
Podem aprofitar i passar al barri financer. I aquest complex de Marina Bay és el complex lúdic més important de la ciutat, amb la Roda, el que abans en deien Nòria, el Museu d'Art i Ciència i l'icònic Hotel Marina Sands. No sé si l'has vist en fotografia, si l'heu vist algun cop. És un hotel amb tres grans torres de 55 pisos cadascun, just al davant del centre financer. Podem anar-hi, si som al centre financer, creuem el pont de l'Hèlix, que es diu en anglès, un pont recobert per una malla d'acer en espiral i tendals de vidre, per, d'alguna forma, doncs, fer ombra a la gent, perquè allà estem amb clima tropical.
L'estiu deu fer moltíssima calor, no?
Fa molta calor. I de nit, si anem de nit, doncs s'il·lumina i és molt bonic de veure, també. I creuant aquest pont aniríem just als peus d'aquest hotel Marina Sands, aquestes tres torres que comparteixen una coberta molt curiosa en forma de quilla de vaixell. Sí, hi pugem, perquè hi ha un mirador, s'hi pot pujar, hi ha un voladís de 67 metres i des d'aquest mirador estàs al buit, tens 200 metres.
Si tens vertigen, no és recomanable.
No és recomanable. Però és curiós de veure, perquè el que seria la quilla d'aquest vaixell, doncs hi ha una piscina que se'n diu l'Infinity Pool, la piscina...
Que no s'acaba mai, no?
Infinita, perquè si et banyes allà no tens... No hi ha horitzó. Hi ha bars, hi ha restaurants, en fi. I just al darrere de l'hotel, doncs, hi ha, en aquests terrenys guanyats al mar, hi ha dos hivernacles molt curiosos, un que és la cúpula floral i l'altre que és el bosc de núvols. Què els hi passa amb aquests hivernacles? Doncs que la cúpula floral està considerat l'hivernacle més gran del món, que és una cúpula, com diu el seu nom, on s'hi reprodueix vegetació pròpia d'arreu del món, de Califòrnia, del Mediterrà, de Sud-àfrica, d'Austràlia, i és curiós. Però a mi encara em va quedar més el bosc nebulós, l'hivernacle següent, que potser no és tan gran, però s'hi ha fet una muntanya de 42 metres artificial, entapissada de vegetació tropical.
És molt fort.
I està envoltada de passarel·les, com les anelles una mica de Saturn, perquè us imagineu.
Que tu pots...
Llavors tu puges amb un ascensor per l'interior de la muntanya i baixes
Caminant.
Caminant per aquestes passarel·les, si tens vertigen, tampoc
és recomanable.
I aquesta...
clar, i vas veient-ho tot des de la passejada cap avall, no?
Vas donant voltes a la muntanya i vas observant doncs, totes les orquídies, les falgueres, les bromèlies, les molses, que són aquesta pell que recobreix la muntanya de dalt baix. Fins i tot hi ha un salt d'aigua.
També?
Un salt d'aigua artificial, doncs, que depèn de com bufa el vent, perquè també hi ha vent, doncs, t'esquitxa.
Potser t'esquitxa, no?
Has d'anar amb compte, sí.
Si més és estiu, és igual. Sí.
Aquests dos hivernacles són exemples d'enginyeria sostenible i han fet, d'alguna forma, doncs, s'han fet amb solucions, intentant trobar solucions energèticament eficients pel refredament dels dos hivernacles.
Ja.
En fi, és interessant
de
veure.
S'ha de veure.
Sí, i acabaríem la visita en un bosc que està format per 18 estructures que imiten els arbres, perquè aquí tot és artificial.
No són arbres,
Són arbres de debò, són arbres artificials. De fet, es tracta de jardins verticals i d'autèntics motors ambientals, també, perquè estan aquests pseudoarbres, estan equipats amb tecnologies ambientals que, d'alguna forma, imiten la funció ecològica dels arbres reals.
Se les inventen totes. I com es diu? Això té nom?
Es diuen superarbres. És el bosc dels supertrees.
Sí?
Molt bé. De fet, cada arbre és un gran esquelet metàl·lic, també, recobert per unes 163.000 espècies diferents de plantes i de flors tropicals. En fi, és molt bonic. Dos d'aquests superarbres estan units, estan connectats per una passarel·la penjada al buit, des d'on tens una panoràmica d'aquesta zona de jardins en terrenys guanyats al mar, i del Hotel Marina Sands.
Trobo que això de coses penjades al buit els agrada molt, no?, aquí a Singapur.
Mira, són atraccions d'aquestes que s'inventen per atraure, doncs...
més gent.
Per crear curiositat i per atraure més gent, però certament aquí és espectacular. I, a més, per acabar-ho de parlar el clau, no?, aquests arbres, aquests superarbres, compten amb una escorça de cèl·lules fotovoltaiques que aprofiten l'energia solar per il·luminar-se quan és de nit. Com si fos la fotosíntesi dels arbres reals. De manera que, quan arriba la nit, els arbres s'il·luminen amb llums de colors i llavors ja el bosc...
I no es gasta energia perquè ha vingut de...
Sembla el bosc de... En fi...
Que bonic, no? ha de ser bonic.
És molt maco. Llàstima de l'espectacle de llum i so, que llavors amb tot aquest discurs ecològic, no?, t'hi posen música que no té...
res a veure i allò se'n va en orris, no?
Sí, una mica els hi falla doncs, tot aquest discurs bioclimàtic i de sostenibilitat, però en fi, què hi farem?
No, però si anem aquí, hem...
però val la pena, val la pena de fer això, una petita passejada per Singapur.
Singapur es mereix un viatge sol, també?
Sí, també.
Tu pots anar uns dies a Singapur, com que va uns dies a Nova York,
sí, t'hi pots entrar.
Vigilant de no fumar pel mig del carrer ni fer res que estigui prohibit.
No ens hi hem entretingut, però esclar, tots aquests barris, doncs el xinès, l'indi, el colonial,
visitable.
Està ple de museus, tens llocs per entretenir-te, sí senyora.
Doncs vinga, a la llista de llocs pendents. Toni Arbonés, moltes gràcies.
A vosaltres.
nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
Sí, eh?
Sí. Soc de cebes, de patates, de porros...
De coses d'aquestes de sota terra.
Sí. Han rigut amb porros, a veure si no, que tenim...
Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
He estat jo, perdó.
És la que fa menys que s'enfuma.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
4 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Encara hi havia un missatge de WhatsApp al 667-220-148 que no hem pogut escoltar, que és una resposta, diverses respostes que té en Carles, i ens ha deixat el missatge des de Badalona.
El nostre amic de ignorant de Vallcarca, que va preguntar sobre com és que el papa podia creure en les aparicions de la Verge Maria. Home, per mi la pregunta no és aquesta. Per mi la pregunta seria com és que uns nens han pogut enganyar tants milions de persones. Respecte a la pregunta de música d'anuncis, a veure, tots els artistes tenen unes societats que gestionen els drets d'autor i que normalment són... Bueno, cobren molts diners per agafar una cançó d'un artista. I el que, per exemple, aquí tenim a Espanya, tenim les GAE. Però el que solen fer els anuncis, els publicistes, perquè surti més barat el tema, fan covers. Llavors, amb els covers pagues molt menys diners i llavors tens la cançó que tu pretens posar a tal anunci. O també moltes vegades van servir músiques lliures de drets, com per exemple la música clàssica.
Doncs aquesta és la resposta que ens quedava i que ens... les respostes en plural i que ens ha fet en Carles de Badalona. Però en tenim de més contestades de preguntes i anem... Ah, un moment. Ja vaig molt ràpida jo, que ens truca en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
Hola, bona nit.
Digues, Miquel, com estàs?
Molt bé. Era per preguntar sobre el programa de Vanguardia.
Sí.
Perquè aquesta setmana no se l'han fet i no sé per què, si ja no el fan o què.
Aquest cap de setmana aquest... no l'han fet, Vanguardia?
No, al principi no. El segueixo cada setmana, estem estranyant.
Molt bé, doncs investiguem a veure què ha passat, d'acord?
Molt bé.
I t'ho diem. Gràcies, Miquel. Bona nit. Gràcies. I l'última trucada d'avui de la nit dels ignorants, en Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit.
Bona nit. Mira, et truco perquè veig que els presentadors de televisió...
Sí.
En diverses cadenes, Vull sí. dir que no és una cadena. Posen uns pantalons que si sobra tant allà per fer tres vestits. Uns pantalons que fan riure.
Però de llargs o d'amples?
D'amples, que abans jo, quan era jovenet, portàvem els pantalons que fèiem la pota d'elefant, sí. Perquè és que són dobles. Sí. L'altre dia va sortir la vigília que fa la ruleta de la fortuna,
sí.
La suerte, vull dir.
Sí.
I aquella noia semblava... Si havies estat per un dia per l'estació de França, en aquells temps, quan... Portava un traje negre, un pantaló i una caçadora o una jaqueta.
Sí.
Que semblava aquell estiu que portava abans amb els carros aquelles marrades.
D'ample que anava, no? Això se li diu oversize, em sembla. Són coses molt grans, no?
Sí, però sí. Que posem uns pantalons. Avui estem a dimecres ja, el dilluns. Va sortir a la Telecinco l'Anna Rosa.
Sí.
Bueno,
també.
Feia pena, pena.
Ja veig que no agrada, no agrada com van vestits, ja
no
veig.
No agrada, no agrada, no.
No, 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 no.
No, no, no. Però la que encara se comporta bastant amb... No sé si és els vestits i els presentadors o jo la meva empresa de televisió o si s'ho compren ells per...
No, no, això depèn de la cadena sempre. Hi ha un servei de vestuari a la cadena, sí, sí. Els hi deuen donar així. Sí, sí.
És horrible, horrible.
No agrada, ja ho veig, Juanjo.
En aquest aspecte.
Molt bé.
Perquè sobra terra per
tot arreu. Sí, 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 poden fer un altre vestit. Molt bé, Juanjo, gràcies per trucar-nos, que descansis.
Adéu-siau,
bona nit. Va, que obrim el capítol, encara que tenim temps de preguntes contestades. Parlem d'oranetes, perquè al Pou tenim pendents dues preguntes sobre aquests ocells. La primera ens la feia la Joana des de Collbató. Volia saber per què, quan les oranetes fan els seus vols, mai topen entre elles. Respon Xavier Riera, que és responsable de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia.
Jo crec que hi ha una confusió, perquè suposo que la pregunta no va tant per les oranetes, sinó pels falciots, d'acord? El falciot negre és aquest ocell fosc, que és tot negre, que viu dins de les ciutats i que fa aquests xiscles i que, de fet, vola a gran velocitat i que molta gent confon amb les oranetes. Per tant, quan pregunten per què no topen entre elles, jo m'imagino que es refereixen als falciots, no a les oranetes. Llavors, els falciots no topen entre ells, tot i que volen a gran velocitat i van amunt i avall per carrers estrets i això, bàsicament perquè tenen uns sentits molt esmolats, vull dir, tenen una vista molt millor que la que tenim nosaltres, i perquè tenen una perícia a l'hora de volar que és increïble. De fet, aquests ocells ho fan tot a l'aire, d'acord? Copulen a l'aire, mengen a l'aire, dormen a l'aire, per tant, és un medi que tenen totalment dominat i és per això que no col·lisionen entre ells, d'acord? Però parlo dels falciots, que és el que crec que la gent pregunta, perquè dins de Barcelona, per exemple, d'oranetes pràcticament no n'hi ha, tot el que hi ha són falciots.
Doncs mira, aquesta és bona, perquè segurament estem molt confosos. La segona pregunta la feia l'Aleix des d'Esparreguera, que volia saber quants anys viuen les oranetes, i contesta el mateix Xavier Riera.
Nosaltres la dada de més longevitat que tenim són 7,9 anys. Podria ser que n'hi haguessin algunes que duressin més, però les dades que tenim nosaltres a partir d'anellaments i recaptures són de 7,9 anys. Llavors, totes aquestes dades les pots trobar al CIOC, que és el Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya. Busques l'espècie i hi ha un apartat que és longevitat, d'acord? I bàsicament això se sap a partir d'anelles, anellaments i recuperacions, perquè, clar, aquests ocells no es mantenen en captivitat, per tant, no se sap de cap altra manera. És una de les funcions de l'anellament. Quan anelles un ocell com a poll i el captures al cap de no sé quants anys, doncs saps quan ha viscut fins llavors, almenys. I la dada més que tenim més llarga de longevitat és 7,9 anys.
Doncs li donem les gràcies per totes aquestes respostes a en Xavier Riera, que és responsable, com deia, de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia. I no acabem encara aquí el capítol de les preguntes contestades, perquè setmanes enrere la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
Mira, la meva pregunta és sobre els eriços de mar, sobre les galoines.
Sí.
Perquè ara és temporada, i com jo era molt joveneta, anava a la Costa Brava o a la part de Castelló, i era l'agost, perquè ho feien les vacances a l'agost, i és com els francesos o algú venien i menjaven les galoines. I ara, volia que un expert m'ho digués, a veure, perquè és ara, i anys enrere, no era aquesta temporada.
Doncs mira, Carmeta, hem traslladat la consulta al Museu de la Pesca de Palamós i aquesta és la resposta que ens han donat el nostre company Albert Duran i ha posat la veu.
El Pla de Gestió de Pesca de Garotes diu: establir un període de veda per les captures de pesca recreativa de les espècies de garotes Paracentrotus lividus i Esfarecinus granularis i també Herbacia lichula entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de cada any. Per tant, es poden pescar d'octubre a març. Aquestes limitacions van començar el 2008 i ja determinaven també les talles mínimes que havien de fer o el nombre màxim que en podia pescar cada persona, entre d'altres. El 2020 es van afegir més criteris i es va fixar el pla de gestió modern, però amb la mateixa temporada que la que ja s'havia establert el 2008, si no ens equivoquem. Abans d'aquesta data, creiem que no hi havia cap limitació específica per les garotes.
Doncs, mira, ja sabem més sobre les oronetes i sobre les garones que encara ens quedaven pendents. I sí que ens queden altres preguntes pendents que no tenen resposta, jo us les dic ara, i així, si us inspireu per demà, doncs ens podeu fer arribar les vostres respostes. Ja fa temps que en Joan des de Vallcarca ens va demanar... Glenn Miller va morir en un accident aeri i ell diu, es va arribar a buscar el seu cos... La Dolors des de les Borges Blanques, quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places. La Carmeta, des del barri de Sants, és possible saber quantes vinyes de vi hi ha al Priorat i a la Terra Alta? L'Aleix, des d'Esparreguera, per què als escarbats no els passa res, encara que caiguin d'una gran alçada? La Rosa vol saber què fa actualment en Josep Cuní. I la Mireia, des de Castellà del Vallès, demanava que han inaugurat un edifici de biomèdica dels laboratoris AstraZeneca i també vol saber si s'investigaran malalties rares de la vista i si s'investigarà l'ELA.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha triat aquest llibre, Dones, publicat per Columna, de l'escriptora Isabel Clara Simó. Són històries sobre personatges femenins que l'autora d'Alcoi ens va regalar ja fa temps. És un llibre de l'any 1997. I el conte d'avui porta per títol La presidenta. Diu així, el Consell d'Administració de l'empresa té avui reunió. La presideix Magdalena Ortín de Sala, una prestigiosa i destacada economista. És una dona maca, molt ben vestida, el balanç de l'empresa és preocupant i els consellers desgranen un nombre interminable de dificultats. El mercat, la política, la balança de pagaments, la nova llei de crèdits, la recessió... La Magdalena té les celles aixecades i no ha parat de mirar els papers de sobre la taula sense fitar a la cara cap ni un dels consellers. Fa anar un peu a sota la taula amb mostres d'impaciència. Higini Lamadrid, que és ara parlant, observa els núvols en el front de Magdalena i vacila i s'atropella. Ell el mira, tot de sobte, interrogant. La cara de la Magdalena glaça els nervis de Lamadrid, que resta amb la boca oberta, sense acabar la paraula que estava a punt de dir. O sigui, la Magdalena parla increixendo. Acabarà fent violents cops de puny a la taula. Que el paisatge té la culpa d'un desastre incalculable. O sigui, que tots hem treballat amb afany, amb intel·ligència i amb prudència, però els fats estaven en contra. O sigui, que l'economia financera és un joc d'atzar sense cap previsió possible. O sigui, aquí la veu de la Magdalena ja es va més amunt, ratlla, fa agut fins i tot, que les altres empreses han resat a Sant Antoni i per això han pogut esquivar tots els perills. O sigui, que l'ensorrada de tres violent cop de puny sobre la taula, empreses subsidiàries, s'ha produït sense causes racionals, sinó com un estúpid terratrèmol sobtat per la ira de Déu? O sigui, els crits ara travessen com agulles esmolades les parets i arriben a les orelles dels despatxos adjacents on tot d'empleats se senten arronsar el melic com si estiguessin davallant del Dragon Khan. O sigui que petites causes imprevisibles no han estat detectades per ningú? O sigui, una forta alenada d'aire de la Magdalena produeix un silenci tan sobtat que els consellers han de dominar urgentment els seus esfínters, o sigui, que ens cau a sobre un cataclisme perquè som idiotes totals? Tots i cadascun dels homes miren esmaperduts el rostre convuls de la Magdalena. És clar que saben que té sobtats atacs d'ira. És clar que saben que cal ensabonar-la i donar-li la raó perquè la Magdalena és tot un caràcter. Mare de Déu, i quin caràcter. Planyo el seu home quan la cardi. És clar que l'han vista sovint molt enrabiada. És clar que a l'empresa roden caps amb una facilitat estremidora. No és, doncs, estrany que se'ls hagin deixat els budells i que la resta del dia tindran amargues cagarrines. Després d'un silenci pitjor que l'urpa afilada de la mort, la Magdalena mira severament cada un dels homes, s'atura en l'Andreu Ginés Malvarrosa i pregunta, preguntes com punyals, directes a la jugular. L'Andreu Ginés Malvarrosa caqueja audiblement i tremola visiblement. Rere ell, la Magdalena enfoca amb els seus ulls de foc un altre conseller. L'interrogatori dura quasi una hora. Suen els fronts i els palmells de les mans. Les rèpliques amb què els talla la Magdalena quan intenten escapolir la responsabilitat que els toca són vitriòliques. Acabada la ronda de preguntes, la Magdalena comença a donar ordres, a dictar ràpidament a les secretàries que en tot el temps no han mogut un múscul. Les seves decisions, aquest cop, no fan anar amunt i avall els caps esquiescents i aduladors. Ningú no gosa. Arriba un moment, però, que la Magdalena s'aixeca de la butaca i diu, imperiosa, farem un break de mitja hora. Es gira i desapareix ràpidament per la porta. Els homes asseguts no piulen, ni fan xivarri, ni apressen les secretàries a portar algun cafè. Ni tan sols es miren. Només se sent un... palidíssim, que no se sap molt bé qui l'ha produït. La Magdalena entra al bany, orina, i s'acosta en acabat al lavabo a rentar-se les mans. Es mira al mirall. Després, seu a la butaca de vímet, posa el cap entre les mans i els colzes repenjats en els genolls, i esclata un plor inacabable. Plora ben bé 5 minuts seguits, procurant ella no fer cap mena de soroll. En havent-se alleujat, s'aixeca i es mira al mirall. Té la cara trista, el maquillatge devastat pels plors, i li tremolen els llavis i vincla les espatlles. A la fi, fa un llarg sospir, treu de la bossa de mà un necessaire de maquillatge i arranja les destrosses de les llàgrimes. Pólvores, ombra d'ulls, una ratlleta grisa sobre les parpelles, un xic de coloret a les galtes, una ditada de ruix als llavis. Es pentina. Està una estona veient si queden rastres de mullena i, en veure que l'estropell ha estat ben subsanat, es redreça, s'estira el vestit de la pitrera, es mira directament als ulls i diu: no afluixis, Magdalena. Doncs nosaltres tampoc no afluixarem, però amb un altre ritme, molt diferent d'aquesta protagonista de la història d'avui, de la Isabel Clara Simó. No afluixarem perquè demà tornarem a ser aquí. Però atenció, demà és dimecres. Demà és dimecres. I demà hi ha Barça, hi ha partit de futbol. I aquest partit de futbol del Barça comença a 9:15. I això vol dir que nosaltres començarem la nit dels ignorants mitja hora més tard, a 1:15 de la matinada. Per tant, sigueu, si us agrada o no us agrada, o voleu escoltar el partit o no, és igual, a 1:15 sonarà aquesta sintonia i jo us explicaré com ha anat el dia, que espero que hagi sigut molt diferent al d'avui, i començarem a rebre les vostres trucades i a explicar-vos, doncs, tot allò que tenim previst les nits de dimecres a dijous. I no us estranyeu si a 12:00 encara sentiu els companys d'esports que està fent la transmissió del partit. Nosaltres demà mitja hora més tard, però aquí serem puntuals. Així que descanseu, fins demà, bona nit.